Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'EMD de Vall d'Oreig podrà tornar a concedir llicències urbanístiques a l'avinguda de Baixador, aturades des de 2019. Així es conclou en un informe de l'Estudi d'Urbanisme, Arquitectura i Enginyeria OUA, encarregat per l'EMD, que assenyala que les condicions que presenta aquesta via no justifiquen la denegació de llicències d'obra. El vocal de Viabilitat, Xavier Humet, ha explicat a Cugat Mèdia que ara els tècnics municipals tenen l'aval jurídic necessari per estudiar les peticions de llicències que estan a l'espera i concedir-les si el tècnic ho considera. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha encarregat un estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona per dimensionar i definir les característiques dels futurs jutjats per tal que s'adecuïn a les necessitats del municipi. L'objectiu de l'estudi és establir quants jutjats necessita la ciutat i de quin tipus, i també el nombre de treballadors de l'Administració de Justícia que haurien de treballar-hi. Aquesta proposta, que la universitat preveu tenir enllestida cap a Setmana Santa, es presentarà a la Conselleria de Justícia. Tot i que no és vinculant, la voluntat de l'Ajuntament i l'UAB és que l'estudi sigui un referent, ja que serà el primer que es fa en el marc d'un procés de creació d'uns jutjats amb la nova llei d'eficiència del Servei Públic de Justícia. I els músics de carrer amenitzen les nostres passes pel centre de la ciutat. En un dia en què les presses permetin rebaixar revolucions, val la pena aturar-se un moment i escoltar aquests artistes repartits pels eixos comercials de Sant Cugat. El projecte Músics de Carrer va néixer el 2017 a proposta de l'Ajuntament amb l'objectiu de gestionar les actuacions dels músics que tocaven esporàdicament a la via pública. Des d'aleshores, la iniciativa l'ha capitanejat la PUA, Oficina Musical, i en 8 anys ja han passat una cinquantena d'artistes que han fet sonar unes 800 hores de música en directe cada any. I en esports, la 38a edició de la mitja marató de Sant Cugat ha tancat les inscripcions aquest dimarts amb 2.100 participants. Així, la cursa fa rècord i supera els inscrits de l'edició de 2023, amb 300 inscrits a la cursa de 5 quilòmetres, 700 a la cursa de 10 quilòmetres i 1.100 a la mitja, a la cursa de 21 quilòmetres. La cita arriba aquest diumenge amb sortida des de la plaça Victòria dels Àngels, amb l'inici de la cursa de 5 quilòmetres a les 9 del matí i la de 10 i la mitja a 9:45 del matí. El Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament coorganitzen aquesta competició. Això és tot. Més notícies a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Un 11 del matí, 5 minuts, inici de la segona i última hora del Faves Comptades d'aquest dimecres. I comencem amb l'espai d'economia del magazín perquè torna a comptar amb la col·laboració de Sant Cugat Empresarial. Avui ens acompanya Juanjo Martínez, que és CEO de Networkia, un dels fundadors d'aquesta associació també de Sant Cugat Empresarial i membre de la Junta Directiva. El saludem ja, Juanjo Martínez. Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, un plaer.
Comencem per aquest aniversari, per aquests 20 anys de Sant Cugat Empresarial que voleu celebrar. Ja data?
Ja data. De fet, el 20 aniversari és tot l'any, però sí que ja data per l'esdeveniment que serà l'esdeveniment on celebrarem, on es visualitzarà, que serà el 7 d'octubre.
El 7 d'octubre, i pel que explica, interpreto que hi ha una programació, una sèrie d'activitats previstes per commemorar aquest aniversari?
Sí, diguem que durant tot l'any hi ha activitats i totes estaran emmarcades d'alguna manera amb el 20è aniversari, però sí que és cert que el gran esdeveniment serà aquell dia, i aquell dia és quan es visualitzarà tot i farem un resum de la trajectòria, és quan vindran moltes personalitats, però de fet estarà... Estem tot just començant a preparar. El que tenim tancat és la data, de moment només.
El 7 d'octubre. Uh-huh. Per qui està pensada aquesta celebració?
Per la ciutat, en general, per les empreses de Sant Cugat, però per la ciutat, per la societat. Al final, la implicació de Sant Cugat Empresarial representa el món econòmic, però el món econòmic està sempre sent lligat amb el món social. L'impacte de l'empresa dintre de Sant Cugat, especialment una ciutat com Sant Cugat, és molt profund. I el que volem és que es visualitzi tot això i la tasca que anem fent en els 20 anys que portem treballant.
Mm-hmm. Fent balanç, què han suposat aquests 20 anys de Sant Cugat Empresarial per al teixit de la ciutat?
Moltes coses. Dintre del que són les principals activitats que nosaltres fem, una d'elles és el networking. El networking és molt important per les companyies i aquí doncs estan representades des de les més petites i emprenedors fins a les companyies més grans que ja n'han Sant Cugat. Però una altra de les activitats que per nosaltres és essencial i és fundacional és el lobbisme ben entès. És a dir, doncs, tots aquells requeriments que requereixen les empreses que estan treballant a Sant Cugat, doncs ajudar, treballar amb les institucions, principalment amb l'Ajuntament, perquè sigui impossible. Al final, si això és possible, és millor desenvolupament empresarial, i millor desenvolupament empresarial sempre és millor desenvolupament social, també.
I ara mateix, com es preveu l'horitzó de l'associació els pròxims 5 anys, quan s'arribarà als 25 anys?
Com es veu? Doncs sí. Continuar fent la mateixa tasca, involucrant cada vegada més companyies i representant cada vegada més companyies, però els eixos fundacionals continuen marcant la nostra línia.
Mm-hmm. Parlem de Networkia, empresa del sector de centres de negocis. Fem una mica d'història. On neix?
Neix a Sant Cugat fa ara 12 anys, quasi 13. Mm-hmm. Neix a Sant Cugat, però és un operador que té vocació nacional i té activitat bàsicament a Catalunya, a Barcelona i a Madrid.
Mm-hmm. Va tenir seu a Sant Cugat?
La seu la té a Sant Cugat, de fet, mm-hmm. però de fet la seu és efectes d'estructura de gestió. Però el que fem és operar edificis i els edificis estan a... Bueno, a Madrid i Barcelona.
Madrid i Barcelona, efectivament.
Tenim ara 8 edificis funcionant i estan repartits 4 a cada ciutat.
Uh-huh. Quina ha estat l'evolució de Networkia en aquests 12, gairebé 13 anys?
Molt positiva. Els primers anys van ser molt difícils perquè és un sector que té un consum de capital molt, molt, molt important i al final doncs, Networkia és una empresa familiar. Llavors, després dels inicis difícils, on varen comptar amb el suport de tots els stakeholders que necessitem, doncs va tenir un creixement molt fort fins a arribar al 2020. El 2020 varen suportar bastant bé el Covid perquè som una companyia molt enfocada, de fet, bàsicament enfocada només empreses, no tenim autònoms com a clients, llavors es va poder suportar molt bé, però sobretot a partir de la sortida del Covid, doncs és quan hem tingut un creixement molt fort, l'any passat un 40%, l'anterior un 30%, estem tenint creixements molt forts i, a més, sobretot, d'una manera molt sostenible.
I quantes persones formen part de l'equip, de l'estructura de Networkia?
Actualment treballen 40 persones i donem servei a més de 1.000 clients ja, i aproximadament persones treballant amb els espais de Networkia doncs estan ja per sobre de les 1.500.
Uh-huh. I què és el que oferiu als vostres clients?
Les instal·lacions, al final, un coworking ve a ser com un... s'assembla més a un hotel que a un edifici d'oficines, perquè l'edifici d'oficines només és la base. Al final, nosaltres som els que fem tot l'equipament, el muntem per les empreses, de manera corporativa, perquè cada una tingui la seva marca, i el funcionament és que cada empresa té els seus espais privats i després els serveis i els espais compartits gestionats per nosaltres. I això dona peu a que pugui treballar una pime de dues persones, i les companyies més grans que tenim són empreses que estan cotitzades al Nasdaq, per exemple, companyies multinacionals de més de 100 treballadors en algun cas.
I què és el que us distingeix d'altres centres? Quin és el vostre valor afegit?
Tenim alguns. Un d'ells és el que t'he dit abans, que no barregem perfils massa diferents. És a dir, no tenim individuals que estan treballant amb els espais comuns. Els espais comuns només són espais comuns per companyies que són més grans. Llavors, aquesta no barreja dona més confort a companyies. Val? L'element fonamental també, sobretot, són les ubicacions. Les ubicacions sempre són premium. No tenim ubicacions que siguin fora d'una localització top. Val? Una altra és la qualitat de les infraestructures. Això per nosaltres és fonamental. Temes com la connectivitat, temes com la insonorització, temes com el confort, temes com la sostenibilitat, o sigui, nosaltres tots els elements que treballem quan fem les nostres reformes, la sostenibilitat està com un element fonamental, i després el perfil dels equips de gestió. Nosaltres, una de les coses que hem aconseguit és no tenir pràcticament rotació de clients, i això dintre del sector és una cosa que marca molt la diferència, perquè de fet el sector del coworking el que fa és donar flexibilitat a la resta de companyies, als clients, i nosaltres donem la flexibilitat però no tenim pèrdua de clients.
Abans parlàvem dels espais dels que teniu a Barcelona recentment, justament a aquest mes. Sí. No sé si és que heu fet una reforma o heu adoptat un altre espai nou a la Diagonal.
Sí, darrerament hi ha dues notícies. Una és, vam fer una inversió amb un operador que existia a la Diagonal i que tenia una planta d'un edifici i que volia sortir del sector. Llavors varen fer l'adquisició del negoci existent i varen fer una ampliació de dues plantes més, totalitzant 3.000 metres. Llavors, diguem que l'ampliació són aquests 2.000 metres addicionals que varen inaugurar, varen fer la festa d'inauguració fa ara dues setmanes, no arriba. Però acaba de sortir també una altra notícia, i és que el 31 de desembre varen signar també una altra operació i obrirem el que serà el nostre espai més gran a Barcelona. La localització és a la Gran Via, just enfront de l'hotel Palace, molt, molt cèntric, i allí ens hem quedat l'edifici sencer. És un edifici de quasi 5.000 metres quadrats, 100% reformat, complint els criteris que s'han marcat, que és un edifici certificat LEED i WELL, és a dir, tant l'edifici com el contingut de l'edifici. Iniciarem la reforma en els propers dies i començarem a operar doncs, a partir de maig.
I dintre de les vostres previsions, pensant en el futur, hi ha la idea d'expandir-se més enllà de Madrid i Barcelona?
Però el perfil de client que nosaltres tenim és un perfil molt corporatiu. Llavors, el perfil molt corporatiu és un perfil que està a grans ciutats o nuclis que puguin estar molt connectats amb aquesta gran ciutat, com és el propi Sant Cugat del Vallès. Val? Uh-huh. A Madrid ja estem a Alcobendas, per exemple, i fora de l'entorn de Madrid i de Barcelona, que seria Sant Cugat del Vallès, per exemple, sí que estem activament avaluant la ciutat de Lisboa. val? Perquè és una altra ciutat a nivell de potència de terciari, té 5 milions de metres quadrats, que és una mica més petita que Barcelona, però és la capital d'un país. Llavors estem sobretot enfocant en Lisboa.
Mm-hmm, molt bé. Abans de marxar, tornem a tancar el cercle i ens n'anem al principi de l'entrevista. Tornem a l'aniversari. No podem avançar absolutament res?
Podem avançar que tindrem una molt bona representació institucional, perquè ja ens han confirmat. Podem avançar que el contingut serà també festiu, no serà només institucional. És a dir, també serà molt divertit i poca cosa més. Poca cosa més.
O sigui, encara queda molt. Amb compte gotes, eh?
Bueno, estem treballant des de fa ja uns quants mesos, però de fet, avui fa una estona pràcticament hem donat el tret de sortida, perquè hem tingut el comitè executiu i hem donat el tret de sortida en quant a continguts. Llavors, com que s'han de lligar, per això no podem dir gaire més.
Val, però si la data important, la data central, serà el 7 d'octubre, abans i després hi ha previstes activitats, la resta d'activitats?
Abans. Sí,
abans, sempre.
Sí. I les comunicacions seran freqüents en aquesta línia, perquè per nosaltres doncs és una data molt especial.
Per tant, el 7 serà ja la cloenda, el tancament i la gran festa.
Els focs artificials, correcte.
Molt bé. Bé, doncs, Juanjo Martínez, CEO de Networkia, un dels fundadors de Sant Cugat Empresarial i membre de la Junta Directiva, moltíssimes gràcies per passar pel Faves Comptades. Que vagi molt bé.
Igualment, gràcies a vosaltres. Un plaer.
Bon dia.
Bon dia.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'espai de patrimoni que fem en col·laboració amb els museus de Sant Cugat avui ens porta de visita a l'exposició itinerant sobre l'estiueig del 1850 al 1950, que es pot visitar des del 18 de gener al Museu de Sant Cugat. I per saber-ne més detalls, saludem l'Anna Isabel Hernández, que és tècnica del museu. Anna Isabel, molt bon dia.
Bon dia.
Una exposició que ja s'ha inaugurat recentment.
Sí, el passat dijous 23 va ser la inauguració i és una exposició que es podrà visitar fins al 30 de març.
O sigui que encara tenim temps.
Sí, teniu temps per gaudir-la.
Però no ens despistem. És una exposició que és xula, eh?
Sí, és una exposició itinerant produïda per la Diputació de Barcelona.
Ahà. I que a més, m'explicaves abans que té un premi.
Sí, el 2021 va rebre el premi a la millor exposició temporal per l'Associació de Museòlegs de Catalunya. És una exposició que va ser concebuda a partir dels treballs de recerca del seu comissari, en Joaquim Maria Puigvert.
Uh-huh. Tu ja l'has vista.
Sí, i tant.
I què t'ha semblat?
És fantàstica. La museografia és esplèndida i els continguts també.
Doncs anem aprofundint una miqueta més en tot això. Què vol mostrar aquesta exposició? Perquè, a més, abasta un període de temps molt ampli.
Sí, 100 anys. És una exposició que explica el naixement del fenomen social de l'estiueig, que va ser protagonitzat a finals del segle XIX per les classes benestants. I es centra a Barcelona, a les rodalies de Barcelona, en un radi no superior a 50 quilòmetres, i en aquest període de temps, durant aquests 100 anys. I l'important és que trobareu, no, l'exposició, perquè voleu veure objectes. Doncs, per exemple, podreu trobar una rèplica a mida natural d'una caseta de banys de principis de segle XX, del Museu de la Nàutica del Masnou, la típica de dos colors, blau i blanca,
sí,
vestits de bany dels anys 40 i 50, un bagul de viatge del segle XIX del Museu d'Arenys de Mar, una cistella de pícnic per anar també, doncs, a la muntanya a estiuejar, i altres obres d'art de diferents museus.
Clar, perquè estem parlant d'aquest radi de 50 quilòmetres al voltant de Sant Cugat, que tant podia ser mar com muntanya.
Exacte. Hi havia les dos vessants i l'exposició explora aquestes dues temàtiques més importants de l'estiueig. I també, que no t'he explicat, és que el Museu de Sant Cugat ha ampliat l'exposició amb un àmbit específic sobre l'estiueig a Sant Cugat. I aquí expliquem com a finals del segle XIX Sant Cugat es va anar convertint en una vila d'estiueig, una vila d'estiueig de proximitat. I et preguntaràs per què, no? Doncs perquè conservava un aspecte rural i pintoresc i tenia una gran reserva vegetal de boscos i moltes fonts naturals.
Clar. Això encara ho conservem, potser ja no tant com abans, però en comparació amb Barcelona, que és d'allà on venien els estiuejants, no? Sortien de la gran ciutat i venien o a Sant Cugat o s'anaven pel litoral, no?
Sí, l'estiueig es va consolidar a Sant Cugat a partir de dos fets importants relacionats amb el transport, justament per portar viatgers i portar estiuejants de Barcelona.
El tren va ser molt important,
El tren va ser molt important, el ferrocarril de Sarrià del 1917, i bastant abans la construcció de la carretera de la Rabassada del 1877, perquè abans Sant Cugat estava, doncs, mal comunicat des de la capital catalana.
Clar, no oblidem que tenim la Serra de Collserola i que passar de Barcelona fins a aquesta banda del Vallès, fins que no es va aconseguir a través del tren, a través de la Rabassada, i després amb els túnels de Vallvidrera, eh? Però això ja és més contemporani, això és més recent. Però sí que és veritat que en l'època aquesta que contempla l'exposició, llocs de Sant Cugat on arribaven aquestes persones a estiuejar, i eren persones benestants, la majoria,
sí,
ho feien a Valldoreix, molts, no?
A la Floresta.
A la Floresta.
Sí, es van crear urbanitzacions separades, que això també és un fet icònic de Sant Cugat. O sigui, una de les primeres urbanitzacions, tant urbanes com més a les afores, doncs és aquesta creació d'urbanitzacions totalment per estiuejants, que després doncs s'han utilitzat per vivendes de primera residència, no? Però en un inici va ser aquest l'objectiu.
A banda d'aquests objectes que ens comentaves abans, què més trobem? M'imagino que alguna indicació cronològica que ens faciliti veure una mica l'evolució, no?, durant aquest temps d'aquest fenomen.
Sí, hi ha un mapa cronològic i geogràfic on es van inserint les diferents etapes de com a l'estiueig doncs, comença a ser una cosa molt bueno, només destinada a les classes benestants, com a poc, doncs es va introduint a altres capes de la societat, com per exemple doncs, el fet d'anar a les fonts i als berenadors populars, que això sí que ho feien totes les classes benestants, els diumenges, que era l'únic dia que tenien el proletariat i les classes menestrals que tenien lliure per disposar.
Mm. Per tant, si ara féssim un repàs del llegat que ens queda en l'actualitat, d'aquest estiueig, què trobaríem? Ara que parlaves dels berenadors, el de les Planes, per exemple, podria
sí,
ser un.
Exacte. Les fonts, moltes fonts, encara es conserven. Dintre del que és la Collserola, doncs encara les tenim. Les torres modernistes, que tenim un gran patrimoni modernista a Sant Cugat, encara està vigent. Els diferents casinos o diferents hotels, restaurants, doncs, que primer van ser pels estiuejants de Barcelona i doncs, ara es poden utilitzar, no?, totes les classes.
Estaves parlant abans d'una exposició itinerant, això vol dir que seguirà un circuit.
Sí.
A partir de Sant Cugat comença aquest circuit o,
no,
o ja s'està fent
no,
paral·lelament?
O sigui, anteriorment, això va començar el 2021, a itinerar, i hi ha hagut 15 museus que l'han tingut i encara durarà durant aquest 2025.
I ha passat per on?
Doncs ha passat per Mollet del Vallès, per Cornellà, Esplugues, Masnou...
Totes aquestes ciutats que es podrien contemplar dins d'aquest radi, no?
Exacte.
Dels 50 quilòmetres. Hi ha previstes activitats complementàries fins al 30 de març. Fem un repàs de quines són i què és allò que aporten de valor afegit a aquesta exposició?
Sí, tenim visites familiars, com el taller Com sona l'estiu, de l'artista Pol Aumedes, que experimentarà amb sons de l'estiueig. És una activitat dirigida a nens i nenes entre 4 i 12 anys. Després, a públic familiar o públic general, tenim la passejada Torre Negra i les Fonts, del 9 de febrer a les 11, que partirem de Torre Negra, que també va ser casa d'estiueig, de la família Rabadà, i partirem d'allà per visitar dues fonts, la Font de l'Armatà i la Font de Sant Vicenç. És una activitat organitzada juntament amb el Club Muntanyenc. Després...
Què més tenim?
Tenim més coses. Tenim dues conferències, una del comissari de l'exposició, que situa l'estiuet i els seus impactes socials, culturals i urbanístics. Això serà el 19 de febrer. I una conferència a càrrec de l'historiador local, Domènec Miquel, el 20 de març, també al museu. Totes dues exposicions es faran al museu.
Aquest diumenge, dia 2, també hi ha prevista...
Sí.
Te l'has deixat pel final,
bueno,
no?
Bueno, és que ja ho tenim tot ocupat.
Ah, està tot ocupat. Bueno, però
sí.
Explica'ns què es fa.
Sí, vale. Sí. D'acord. Doncs visitarem la colònia d'estiuets de Can Montmany, a càrrec de Juanjo Cortés, que és historiador i president del MBD de Valldoreix, i perquè allà també hi havia una colònia d'estiuets,
sí,
i és molt interessant de descobrir doncs, en aquestes instal·lacions tan fantàstiques que hi ha del XIX, segle XX, que bueno, és un patrimoni excepcional, Can Montmany. I ho descobrirem de la mà de, bueno, del principal historiador.
Del Juanjo Cortés, sí, que en alguna ocasió també ha vingut a explicar-nos-ho aquí a Ràdio Sant Cugat. Això serà aquest diumenge a partir de les 12, visita a Can Montmany, i la resta d'activitats que ja ens ha comentat l'Anna Isabel, però sí que insistirem en els horaris per poder visitar aquesta exposició que trobareu al Museu de Sant Cugat a la plaça de l'Hom, i que són exactament quins horaris. Es pot anar en tots els dies, no?
Són activitats que són gratuïtes, però calen inscripció, perquè tenen un aforament limitat. Uh-huh. Aleshores, si voleu, repassem. Tenim el dissabte familiar, el taller Com sona l'estiu, que és el 8 de febrer a les 11:30. Tenim la passejada Torre Negra i les Fonts, el 9 de febrer a les 11. El punt de trobada serà la Torre Negra. Clar, és important que repasseu a la web, doncs, els punts de trobada, els horaris, que ja està actualitzat, allà si hi ha algun canvi, i sobretot això, el punt de trobada, perquè tenim diferents activitats, no? També tenim la visita a públic familiar de l'exposició. Tenim que és una visita per nens i les seves famílies. Aquesta abans no l'he comentat, però es farà el 15 de febrer i el 15 de març a les 11:30 al museu. Mm. És per a infants a partir de 5 anys. És important remarcar. Després tenim la conferència del comissari de l'exposició el 19 de febrer a les 7.
De la tarda, sí.
De la tarda. La conferència Sant Cugat Vila d'Estiueig el 20 de març a les 7. Després tenim dues activitats més que abans no he dit, que és el dissabte familiar Postals Viatgeres el 8 de març a les 11:30. Que és una activitat familiar,
també,
en què es faran diferents postals i es coneixeran diferents figures femenines que se sap que, doncs, que han estiuejat i que allà on estiuejaven, doncs, van crear doncs una interacció social amb el seu entorn i portaven el que ells coneixien, la seva riquesa. Per exemple, Caterina Albert, coneguda com a Víctor Català, doncs, i també, bueno, doncs, a partir d'aquestes dones, perquè com que es farà el 8 de març...
Clar, té tot el sentit.
Sí, doncs a partir d'aquestes dones que viatjaven i que estiuejaven, doncs és una activitat familiar perquè els nens i nenes, doncs, coneguin.
Per veure totes les aportacions que feien aquestes figures femenines.
Exacte, no? sí, gràcies. I per últim, també tenim un itinerari del modernisme Sant Cugat que s'organitza, que ho farà el museu, i partirem de la plaça Barcelona el 22 de març, a les 12.
22 de març, a les 12.
Que són moltes activitats, el millor és que es miri la web.
Sempre aquesta recomanació, que mirin la web, que s'ho vagin organitzant, però sempre inscripció?
I sempre inscripció obligatòria, perquè menys les conferències, que normalment podríem tenir més aforament, però sempre inscripció millor, preguntar, perquè són gratuïtes i, clar, tenim un aforament limitat.
Molt bé. Doncs molt recomanable aquesta exposició sobre l'estiueig del 1850 al 1950, que ja es pot visitar al Museu de la Ciutat. Ana Isabel Hernández, moltíssimes gràcies per venir al Faves Contades a explicar-nos detalls sobre aquesta exposició que podem aprofitar per veure a la ciutat. Que vagi molt bé i bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Oh my God! Good evening, everybody. This is Tay Homas from Barcelona to the world. This is a really fucked up situation for everybody, but let's at least enjoy this song. Oh my God!
I'm tired of watching television. My PlayStation also tired of watching me lose. The sun doesn't shine for me on these rainy days. I don't know what to say.
What to say?
In this fucked up situation, I'll try to be happy anyway. I know that I have to stay, but in the end,
I wanna travel like Han Solo, like Han Solo. I wanna catch a plane to Disneyland.
My mom.
Long too sick and tired of drama. I don't wanna wear pajamas. I think I'm going bananas. I can't wear a piece of manna. 'Cause I'm so sick and tired of drama.
Bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra hivern. Només digues què penses, llum de contra hivern. Perfecta bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tan soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. deixa de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra i vent. Només digues què penses, llum de contra i
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
Bé, doncs afilem la recta final del Faves Comptades d'avui i ho farem parlant de gastronomia. Acabarem parlant i referint-nos al receptari popular. Avui ho farem en companyia del Xevi Mir, que és responsable de The Play Cook Sant Cugat. Xevi, benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Com estàs?
Molt bé.
I entre fogons, la teva ocupació, diríem, que està entre fogons, habitualment?
Exacte. Sí, últimament, els últims anys, també en tema formatiu, fent formació gastronòmica, i d'aquí també ve una mica el tema que parlarem, ja que, bueno, tots els tallers que jo faig a The Play Cook, que són tallers oberts, on tothom s'hi pot apuntar per aprendre, doncs, un taller de cuina de mercat, un taller de cuina tailandesa, de cuina mexicana, una mica de tot, gira entorn al receptari popular, a com, d'on arriben, no?, les receptes que estem acostumats. I venia també una mica, jo sempre aprofito en aquests tallers, per trencar una mica els mites, no? Segur que has escoltat alguna vegada dues persones discutint si la samfaina porta carbassó, no, la samfaina no porta carbassó, la paella...
O la truita, si amb ceba o sense,
ceba,
no?
Sense ceba, no? Sí. I em fa gràcia perquè realment, quan et profunditzes una mica en això, i sobretot si ho mires amb una mica de lògica, t'adones que sempre tothom està equivocat. No hi ha una recepta original. No pot haver-hi una recepta original en un receptari popular que ve del que feia, de la cuina de reaprofitament, de la classe treballadora, que cuinaven amb el que tenien, i a base de molt de fer i del pas dels anys s'acaba assentant una recepta com una part del receptari popular. Però és absurd pensar que quan es comença a fer una samfaina a tot el territori català, on no hi havia wifi, no hi havia WhatsApp, no hi havia comunicació, no hi havia Google, sí, tothom es posés d'acord per fer-ho exactament de la mateixa manera, clar, amb els mateixos ingredients i les mateixes proporcions.
Clar, precisament aquesta transmissió, que ens n'anem a la transmissió oral, no?
Exacte.
Familiar, de proximitat, ens podríem imaginar el joc del telèfon, no? Es van
exacte
perdent, o ingredients,
sí, sí,
o fases, el que sigui, no? Es va perdent una mica i això fa que es transformi la recepta. Jo et volia preguntar si el receptari popular l'hem d'associar a cuina de xup-xup.
No necessàriament. Jo crec que està molt relacionat amb la cuina de reaprofitament, més que amb el... Sí que amb el foc lent i amb el xup-xup en quant a sopes, per exemple, era un recurs molt utilitzat. Sopes i cremes és un recurs molt utilitzat per la classe treballadora, per la classe del camp, posar a bullir quatre coses que et queden, perquè al final el gros del que es produïa era per vendre, i el productor es quedava més amb les vísceres i amb els ossos de l'animal que no pas amb la carn. Per això és més propi que mengessin una sopa que no un tall de carn a la planxa, per exemple, o rostit. No, però crec que la cuina de reaprofitament és el que està més associat a la nostra gastronomia. Després hi ha una altra excepció que després comentarem, que sí que parteix de receptes originals, però a la nostra gastronomia és a finals, ja arribat al segle XX, que comencen a aparèixer els receptaris de cuina, els llibres de cuina, llibres de receptes, no? Que hi ha cuiners que agafen i comencen a escriure receptes, i llavors s'estandaritza el que ha sigut el receptari popular. I llavors la gent comença a dir, no, aquesta recepta és d'aquesta manera, amb aquests ingredients i amb aquestes proporcions. Però fins aleshores era algo que feia la gent a cada casa, ho feien d'una manera, i era tan sanfaina la que feien en una casa com la que feien en una altra. No? I al final, i també, llavors aquí ens porta un altre punt, que també és superinteressant per mi, que sempre toco en els tallers, que és el producte que fem servir, com de nostre el considerem, i en realitat potser no ho és, perquè al final la gastronomia, al igual que el llenguatge, que moltes parts de la nostra cultura, són el fruit del pas dels anys i de l'intercanvi cultural, del pas de moltes cultures que han anat passant per aquest territori i han anat deixant cada un la seva, i al final el fem nostre. Però si m'analitzes, ara em fico l'exemple de la samfaina, no tenir un sol ingredient que sigui propi d'aquesta terra. Fins que no es va arribar a les Amèriques, aquí no hi havia tomàquet ni hi havia pebrot. Fins que no van arribar els àrabs, no teníem albergínia. Els fenicis van portar l'all i la ceba. Cap dels ingredients que té la samfaina és d'aquí. Però la samfaina és d'aquí.
La sal, potser, de Cardona.
La sal de Cardona, això sí, no? Inclús l'oli, per exemple.
L'oli també, el van portar... de les Garrigues, per exemple.
Sí, però l'oli el van portar els fenicis. L'oliva i el raïm tampoc és d'aquí.
Vaja.
De fet, si ens posem a mirar quin producte hi havia a la península Ibèrica abans de que vinguessin les primeres cultures estrangeres, forànies, que van venir fenicis, grecs i romans, no hi havia gran cosa aquí. I és gràcies a això que, per exemple, diuen la tortilla espanyola. Bueno, la patata no té tants anys aquí, no? La nostra gastronomia, hi ha llibres de receptes medievals previs a l'arribada de les Amèriques. Vull dir que ja hi havia una tradició gastronòmica i coses com el tomàquet, la patata, no formaven part, no, del nostre receptari.
Clar, al final l'hem fet nostre perquè som els qui la fem. Vull dir, no te n'aniràs a Alemanya o a Moscou o allà on sigui i tradicionalment cuinaran una truita de patates, a no ser que hi hagi un familiar, algun vincle, no?
Exacte, no? I amb això, i que em sembla que és meravellós, eh? Vull dir, l'intercanvi cultural és el que ens dona la riquesa que tenim i que siguem el que som, igual que el nostre vocabulari. Es diu molt, no?, això de que les paraules que comencen a mal venen de l'àrab,
sí,
com
correcte.
La Virgínia. Vull dir, al final el nostre idioma és el que és gràcies a l'intercanvi, la nostra cuina és la que és gràcies a l'intercanvi, és algo molt positiu, no? I al final, per exemple, i això és algo que em crida molt l'atenció, a la paella, és un plat molt típic, no?, de València, però ja l'arròs el tenim molt associat, estem molt associat a la gastronomia espanyola. És arròs, és asiàtic, vull dir, diuen, sí, és l'arròs del Delta, però varietat japònica. Vull dir, és un producte que no és propi d'aquí. L'hem fet nostre i hem sigut molt bons cultivant aquests productes. Tenim denominacions d'origen protegida que ens diuen que som dels millors del món cultivant aquests productes. I és veritat, i és cert, però també és interessant recordar que no sempre ha sigut així i que algú que considerem que és molt nostre, per als nostres avantpassats, potser ni tan sols ho coneixien.
Clar. I és veritat que, tornant al principi, a l'origen de tot això, abans que es produís tot aquest intercanvi de productes, de descobriments, d'apropiacions, cada país té el seu propi receptari popular.
I tant, i
no?
tant.
El que passa és que amb l'arribada d'internet i la globalització, Xevi, segurament sí. Aquí ja hem començat a pervertir tot això, perquè qui no ha provat de fer a casa seva un ceviche,
exacte.
Per exemple, no? O un couscous.
I és curiós que ho diguis, el ceviche en concret també és una fusió de cultures. El ceviche es comença a fer a Perú amb l'arribada dels japonesos, que va ser un país d'acollida de japonesos. I van fer la barreja, que es coneix com a cuina Nikkei, que és la barreja entre cuina peruana i cuina japonesa. I és un plat que associem a la cuina peruana, però que en realitat és una fusió. amb la cultura japonesa, que són dues cultures que principalment es veuen molt, molt diferents entre elles, no? I jo, per exemple, a una curiositat, no?, sobre la gastronomia catalana, que són els canelons. És un plat que és molt nostre, però que és molt recent, molt, molt recent. De fet, arriba a Catalunya durant el segle XIX de mà de cuiners italians que cuinaven per la burgesia catalana. Tenien els seus cuiners particulars i aquests van portar el canneloni, que feien, no?, que es farcia amb un farcit més similar a una bolonyesa, molt diferent del nostre farcit Aquí a Catalunya, per Sant Esteve, per exemple, era més propi l'arròs del cardenal, que per cert és un arròs que fem en el taller de cuina de mercat de Playcook. És un arròs que es feia amb les restes de l'escudella. En comptes de fer uns canelons, es fa un arròs amb tota la resta de l'escudella. Cuina de reaprofitament.
Sí.
I llavors els cuiners italians van portar aquest plat, que al final és un plat de pasta, a les cases de la burgesia es va començar a fer, el servei, les dones que treballaven en aquestes cases ho veien, ho reproduïen a casa seva amb el que tenien, que eren les restes de l'escudella.
Clar.
I així ens es comença a assentar una recepta que avui en dia ja apareix en el nostre receptari, en el nostre imaginari, com una recepta molt, molt, molt catalana. I no és que ens anem a fa tres segles endarrere, és que estem parlant de finals del segle XIX, principis del segle XX. No fa tant de temps, en realitat.
Exacte. I amb aquesta transmissió, amb aquesta llibertat d'expressió culinària, podríem dir que cadascú reaprofitava el que tenia, no? Allò que li quedava. I d'aquí doncs sorgeixen totes aquestes versions, no? Ara podem fer canelons del que sigui,
sí,
pràcticament. Parlem precisament de la transmissió, de com es van traspassant aquestes receptes d'àvies a mares, de mares a filles. No sé si aquest és el procés, o jo és que sóc molt romàntica.
En general, sí, clar. Home, tradicionalment, avui cada cop això s'està canviant una mica més, però sí que és veritat que tradicionalment la feina de cuinar a casa era una feina que feien les dones i que es transmitia el coneixement d'una altra. Això va canviant una mica, tampoc tant, poc a poc, perquè segueix passant que laboralment en el món de la gastronomia ja des de fa segles és una feina d'homes, la cuina com a ofici, però a nivell domèstic no. Llavors, sí que el receptari popular a nivell de casa sí que es passa de generació en generació i està molt associat també a la meva família, per exemple, que era d'Olot, treballava en la terra i en una masia a la Vall de Bianya, i ells feien les seves receptes amb el producte del que disposaven. Evidentment, si li deien no, fes aquesta recepta, jo què sé, amb col, pues si no tenien col, doncs evidentment no li ficaven.
Ah, busques un substitut, no?
Busques un substitut, l'acabes fent amb una mica amb els recursos que tens, no? Això és tornant al que dèiem al principi, tu vas preparant, una família va preparant les seves receptes, ho transmeten, potser hi havia molta més comunicació amb la comunitat que ens envoltava, es van transmetent aquests coneixements també en la petita comunitat, i això amb el pas dels anys esdevé un plat i de cop arriba un cuiner que ho estandaritza, ho redacta, ho posa en un llibre i apareix com una recepta, no? Però bueno, que una mica aquesta la gràcia, no?, de dir, home, realment, com a recepta original, no. Sí que és veritat que hi ha una gastronomia que deia al principi que sortia d'aquesta norma, que és la cuina francesa tradicional, que és la que a França els cuiners que treballaven per la realesa en els palaus, que són els inventors de la cuina com la coneixem avui en dia, la brigada de cuina, el vestuari de cuina, la jaquetilla, no?, el gorro, tot això neix a França, i ells sí que un cuiner en concret inventava una recepta i l'escrivia. De manera que el cordon bleu, per exemple, és una recepta que avui en dia et pots trobar la mateixa recepta que es feia el dia que es va inventar. Perquè no surt de la classe treballadora d'un territori fent-ho a molts llocs a la vegada i que va evolucionant, sinó que una persona inventa un plat, el dissenya, l'escriu i el comença a fer. I això queda escrit i es va passant però sempre partint d'una base no de molta gent fent un plat, sinó d'una sola persona. Llavors, sí que és veritat que la cuina francesa més tradicional, cordon bleu, filet mignon, totes aquestes receptes que ens porten molt a la realesa francesa, sí que passa que són exclusives. No, sí que es pot parlar d'una recepta tradicional, en aquest cas. Però és una excepció.
No van gosar, no?, de fer variants de cap d'aquests plats.
Aquests sí que s'han fet variants amb el temps. Per exemple, sí que es diu la salsa bechamel, per exemple, que és molt, que nosaltres la fem servir molt, que també apareix en aquesta època, a la cuina francesa. Sí que es diu que ha anat variant bastant amb el llarg dels anys, però tampoc massa. Vull dir, són receptes bastant... Clar, canvia molt el fet de que una persona, un cuiner experimentat, dissenyi, inventi un plat. És com, per exemple, si d'aquí un segle la gent estudia un plat que es va inventar el Ferran Adrià, estudiaran el plat que va inventar el Ferran Adrià i com el va escriure, i estudiaran els seus llibres i com l'ha redactat. No gosaran posar-se...
Fliparan.
No el reescriuran.
Ja. Parlant del receptari popular català, de quines receptes estem parlant? Ja ens has explicat la de la samfaina.
Per exemple.
La samfaina és una que considerem nostra, però ja hem obert els ulls, eh? I hem aclarit que ens l'hem fet nostra.
Bueno, tot ens ho hem fet nostre al final, i tot és nostre. Vull dir, és
sí, ara mateix.
Clar, vull dir, són receptes nostres, encara que l'ingredient hagi anat venint de fora. Uh-huh. Vull dir, ara hi ha, per molta gent, el bocat és un producte que, de diari, que d'aquí 4 dies ja formarà part de la nevera de la majoria de gent. No? I és algo que fins fa poc, jo quan era petit, quasi no em veia.
No es veien.
No es veien. No? I a poc a poc, vull dir que són nostres, i no, tampoc vull dir el contrari, és simplement això de la curiositat de com va evolucionant en base a el que ens arriba i de més. I jo crec que d'aquí molts anys hi hauran moltes coses. Avui en dia la cuina japonesa, ara aquí està a tot arreu. I això tindrà una influència en la nostra gastronomia. I d'aquí 2 segles la nostra gastronomia tindrà inspiracions de la cuina asiàtica, perquè ja la tenim aquí. Ja la tenim aquí, i ara a poc a poc s'anirà barrejant i evolucionarà.
Clar. Amb aquest concepte, diríem que modern, que és la fusió, no? I que d'aquí sortiran doncs, versions noves. Samfaina, canelons, què més? L'escudella... Estic fent un repàs una mica del receptari aquest popular, a veure què...
De tot, tenim plats com el trinxat, també.
El trinxat.
El trinxat, també, un plat molt típic. És que ja tenim una gastronomia, no només a Catalunya, tota la península. Realment és curiós, perquè és que ho hem fet molt bé. Vull dir, hem aconseguit que tinguem una gastronomia que a nivell mundial està considerada com una de les millors, no només a nivell de qualitat, sinó a nivell nutricional, que això també és important. Aquí competim amb molt poques gastronomies que puguin dir això, perquè sí que hi ha, per exemple, la cuina italiana està molt valorada, però potser a nivell nutricional és molt menys variada. És una base de blat amb quantitats importants, no pasta i pizza, que no, res en contra...
Sí,
res en contra, eh?
Hidrats.
Sí, sí, vull dir, res
no,
en contra...
No, de tant, clar que sí.
Mare meva, m'encanta la cuina italiana, eh? Però vull dir que a nivell nutricional és menys variat. La cuina mediterrània, podem estar orgullosos i orgulloses de dir que tenim una
varietat.
Una varietat increïble i una qualitat que porta sent valorada per tota la comunitat internacional des de fa anys, que tenim els millors cuiners, els millors restaurants del món, estan aquí i tenim la millor gastronomia. I és increïble el que hem aconseguit agafant d'aquí i d'allà, com dèiem, no? Aquest producte que ens arriba d'aquí, aquest que ens arriba d'allà, i amb el pas dels anys ens convertim en grans productors, perquè tenim denominacions d'origen per donar i per vendre, només a Catalunya, i moltes de productes que no eren autòctons d'aquí. I trobo que hem aconseguit fer una gastronomia molt variada, molt rica, molt, molt interessant. Molt interessant.
I molt, molt equilibrada. Que aquesta també és una de les seves virtuts. Et sembla que ho deixem aquí, Xevi?
Em semblen.
Doncs avui ha estat molt enriquidor fer aquest repàs pel receptari popular. T'esperem un altre dia per continuar parlant
molt bé
de tot el que expliqueu a The Play Cook amb aquests tallers que tan útils segur que són per a molta gent que es vol iniciar o que simplement es vol entretenir a través de la cuina. Xevi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Carnisseria Sagarra ha patrocinat aquest espai.
I fins aquí el Faves Comptades d'avui. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí, sant tornem-hi. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.